in modo più fraterno. Maria ci insegna ad avere quello sguardo che cerca di accogliere, di accompagnare, di proteggere. Impariamo a guardarci gli uni agli altri sotto lo sguardo materno di Maria. Ci sono persone che istintivamente consideriamo di meno e che invece ne hanno più bisogno. I più abbandonati, i malati, coloro che non hanno di che vivere, coloro che non conoscono Gesù, i giovani che sono in difficoltà, i giovani che non trovano lavoro. Non abbiamo paura di uscire e guardare i nostri fratelli e sorelle con lo sguardo della Madonna. Lei ci invita ad essere veri fratelli. E non permettiamo che qualcosa o qualcuno si frapponga tra noi e lo sguardo della Madonna. Madre, donaci il tuo sguardo. Nessuno ce lo nasconda. Il nostro cuore di figli sappia difenderlo da tante parolai che promettono illusioni, da coloro che hanno uno sguardo avido di vita facile, di promesse che non si possono compiere. Non ci rubino lo sguardo di Maria, che è pieno di tenerezza, che ci dà forza e ci rende sodali tra noi. Tutti diciamo, Madre, donaci il tuo sguardo. Madre, donaci il tuo sguardo. Madre, donaci il tuo sguardo.
Ràdio Estel. Aquestes festes aconsegueix el calendari 2016 de Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics, un calendari de paret dedicat íntegrament a l'any Ramon Llull amb imatges i textos del Desconhort, Vida de Mestre Ramon i Llibre de Mique Amat, entre d'altres. Compra'l personalment a la seu de Ràdio Estel per 5 euros o demana'l per correu postal per 7 euros al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. No triguis, que s'esgoten.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vin al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Els pobres són els descartats de la nostra societat. Aquesta frase del Papa Francesc és el lema de la campanya de Nadal de Càritas Diocesana de Barcelona, perquè tots i totes som retalls, i Càritas és un gran teixit de persones, vivències i gestos que ofereix noves oportunitats a qui la societat descarta. Fem que tothom tingui un motiu per celebrar el Nadal. Col·labora amb Càritas. Ajuda'ns a ajudar a través de la nostra pàgina web caritasbcn.org o bé adreçant-te a les oficines de Plaça Nova número 1.
Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà, una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i les 4 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel. Aquest Nadal gaudeix de moments únics amb els teus amb el caldo de Nadal Aneto. L'únic caldo de Nadal elaborat amb ingredients frescos i naturals com el que tu faries a casa. Caldo de Nadal Aneto. Bones festes.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. Comencem en aquesta vigília de Reis, mentre s'estan celebrant arreu de Catalunya les populars cavalcades de Reis, el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Una actualitat que no vol ignorar aquesta popular festa i aquesta gran jornada de demà, l'Epifania del Senyor, el Dia de Reis, en aquesta nit de la il·lusió per a tothom i especialment per als infants. Però l'actualitat mana i hem de centrar-nos en temes de política catalana. Artur Mas ha dit avui que signarà dilluns el decret de convocatòria de noves eleccions, probablement per al 6 de març, si la CUP no es mou més. El president en funcions, en una compareixença pública aquest migdia, després de la reunió setmanal de l'executiu català, ha acusat la formació de l'esquerra anticapitalista de no tenir sentit de país, alhora que ha reiterat que Junts pel Sí ha cedit en les negociacions i ha fet propostes amb molta paciència, situant, això sí, dues línies vermelles, que són la continuïtat del procés sobiranista, ha dit Mas, i el manteniment de la dignitat en la presidència de la Generalitat com a institució. Són moltes les veus que han demanat en les últimes hores a Artur Mas que faci un pas al costat o que es replantegi la seva aposta per un full de ruta cap a la independència. Desig que comparteixen el de la independència amb molts catalans, sense que s'hagi demostrat encara que siguin majoria, però que topa també amb moltes complicacions polítiques i, sobretot, legals i jurídiques. En qualsevol cas, i des del respecte a tothom, el que ha passat amb la negativa de la CUP a investir Artur Mas ha demostrat, i s'ha vist avui amb la declaració d'Artur Mas, que la independència com a opció política és molt legítima, però conviu, alhora també, amb moltes visions plurals de la nostra realitat, aquelles que, per ideologia o per la preocupació davant de problemes greus que tenim a nivell econòmic i social, sobretot l'atur, prioritzen que s'afrontin aquestes realitats. De tota manera, no està tot dit. L'Assemblea Nacional Catalana i una part significativa de la societat civil han demanat igualment avui que es reactivi el diàleg, encara que quedin pocs dies. Hi ha marge fins diumenge, tot i que és molt difícil redreçar la situació. Les noves eleccions a Catalunya, doncs, són una possibilitat cada dia més propera i, encara que inicialment no era l'instrument desitjable per desencallar la situació, que ja dura més de 3 mesos, tampoc comporta el final de res, ni del procés sobiranista, ni de l'esperança de cara a un diàleg que doni resultats en forma de concòrdia, consens i cohesió social entre els catalans i també dels catalans amb el conjunt dels espanyols, tant si anem cap a una independència de Catalunya com si l'horitzó immediat passa per altres fórmules de reforma o de transformació social i política. Tenim a la taula del mirador de l'actualitat l'exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom.
I també ens acompanya el president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i també professor de la Universitat Abat Oliva, Xavier Puigdollers, també exdirector d'Afers Religiosos. Senyor Puigdollers, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bon any a tots dos. Abans d'entrar en matèria sobre temes de l'actualitat política a casa nostra, volem recordar que avui ha mort Cebrià Piferrer, monjo de Montserrat. Aquest benedictí, especialista en patrística, en pares de l'Església, tenia 75 anys i en feia 57 que era monjo. La missa exequial per Cebrià Piferrer tindrà lloc dijous, després de Reis. Aquest dijous, dia 7, a 3:15 del matí, serà presidida per l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler. Cebrià Piferrer, de nom de baptisme Ignasi de Loyola, va néixer a Barcelona el 16 d'abril de 1940. Va entrar a Montserrat el 1958, va fer la professió solemne el 1962 i va ser ordenat sacerdot el 1965, ara fa poc més de 50 anys. Ha fet estudis de teologia, ha donat classes a l'Institut de Ciències Religioses de Barcelona, a l'ISCREP i a la Facultat de Teologia, i també ha col·laborat, entre moltes altres tasques, amb aquesta casa, amb Ràdio Estel, al costat de Rosa Deulofeu, de qui precisament avui es compleixen 12 anys de la seva mort. Rosa Deulofeu presentava aquí el programa Mar de Claró i Sabrià Piferrer va ser un dels més fidels col·laboradors. Parlem de la figura del pare Sabrià Piferrer amb el també monjo de Montserrat, Bernabé Dalmau. Segurament molts de vosaltres el coneixeu. Bernabé Dalmau és actualment el director de la revista Documents d'Església. Pare Bernabé Dalmau, bona tarda, bona nit ja, gairebé.
Bona tarda, sí, sí.
Com està?
Molt bé, bé. Una mica consternats per el traspàs del pare Sabrià, però ja fa un any que ens hi preparàvem.
Des de feia un any havia vist deteriorat el seu estat de salut per una complicació.
Ja havia començat, sí, d'una manera irreversible, i ara aquestes últimes setmanes doncs ja es veia venir. Però ha tingut una mort molt serena, i ha estat un exemple per tots, no?
Sempre quan es perd una figura com el pare Sabrià Piferrer, i més encara quan això passa humanament abans del que ens hauria agradat, abans del que esperàvem, sempre sí. Impacta. Impacta també el fet que hagi estat d'una forma relativament ràpida i ell amb consciència, no?, que s'acabava.
Sí. I amb un esperit sobrenatural molt, molt profund. I, vaja, una mort d'aquestes edificants.
Què destacaria vostè de la figura del pare Sabrià Piferrer, un monjo?
Una senzillesa, malgrat la seva erudició i la seva preparació, perquè ell tenia dos vessants que difícilment es donen en una mateixa persona, almenys potser entre els monjos. D'una banda, una formació científica en teologia i en pares de l'Església molt forta, i al mateix temps també una dimensió pastoral capaç d'arribar a la gent i de tractar tothom amb una gran simplicitat i al mateix temps en profunditat. Uh-huh. I aleshores, si això s'hi afegeix, la seva dedicació, el seu treball intens al servei de les tasques de la comunitat, que ja sabem que el Santuari de Montserrat doncs les té molt variades, tot plegat ens dona una biografia molt substanciosa.
Potser la figura del pare Sabrià Piferrer és com una icona del que és Montserrat, un monestir, per tant, amb una vida monàstica, sí, amb una vida de preparació espiritual, també de litúrgia molt ben viscuda i fins i tot amb solemnitat en molts casos, però també una varietat en la proximitat pastoral i una capacitat dels mateixos monjos de fer vida en el món, no? Ell com a professor, altres fan altres tasques.
Oh, i tant. No, ell amb això va ser molt dotat, molt generós, senzillament.
Del pare Sabrià Piferrer, nosaltres també recordem, i tot unint-nos des de Ràdio Estel, el condol de la comunitat benedictina, com sempre que es produeix el traspàs d'algun monjo, doncs també ens afecta molt a casa nostra, perquè ell va col·laborar molt aquí, especialment amb la Rosa Deulofeu, en el programa Mar de Claró. Vostè segurament ho recorda.
Me'n recordo, i a més és un programa que jo escoltava sempre del llit estant, perquè el fèieu ja una miqueta tard, no sé si cap
a les 11 de la nit.
Sí. O així. I si em permeteu, ja que avui és l'aniversari també de la Rosa Deulofeu...
Efectivament, de la seva mort. 12 anys, sí.
12 anys. Hi ha una anècdota que retrata molt bé el pare Sabrià i que en el seu moment em va fer riure, però molt fortament. I és que aquest programa Mar de Claró, ell feia el guió i donava també a la Rosa les preguntes, de tal manera que algunes preguntes eren recargolades i semblava com la Rosa Deulofeu, que tenia una bona formació, però que tampoc no era una erudita en pares de l'Església, oi?
Sí.
Doncs semblava com si fos una figura d'un altíssim nivell. I va haver una vegada que la pregunta va ser: pare Sabrià, no li sembla que Sant Joan Crisòstom té un nestorianisme latent? I la resposta va ser: molt ben feta aquesta pregunta, perquè efectivament Sant Joan Crisòstom, sí, Però, esclar, pels que sabíem que es feia ell mateix les preguntes i les respostes, doncs va ser una anècdota...
Una anècdota que feia gràcia, tot i que quedava molt bé, no?, de cara a la Rosa d'Olofeu.
I aquesta anècdota amb ell l'havíem comentat alguna vegada i ell mateix se n'enreia, no? Sí.
Molt bé, doncs avui recordem especialment la figura del pare Cebrià Piferrer. Podríem seguir dient moltes coses. Com a curiositat, amb molts monjos passa això, tenia de nom de pila Ignasi, Ignasi de Loyola, però es va canviar el nom,
sí,
no?, de religiós.
Sí, sí. Mm. Això.
Molt bé.
No sé si el va triar ell o li van posar, perquè el costum de l'època era presentar tres noms, però el pare Abad on triava un dels tres o no. Mm-hmm. I en algun cas també conservava el nom d'origen. En el cas d'ell li van canviar i no sabria dir per què, perquè hi havia un altre pare Cebrià Baraut, que no fa gaires anys que va morir, i els cas portaven potser 50 anys d'edat, eh? Però, per tant, eren dos pares Cebriàs a la comunitat en aquell moment. Vaja, durant uns quants anys.
Sí. Moltes gràcies, pare Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, director de la revista Documents d'Església i també amb llarga trajectòria i de responsabilitats al monestir benedictí. Hem recordat la figura del pare Cebrià Piferrer. Saludem des d'aquí també la seva família. Sabem que té molts germans i molta família. Sí, i hi ha un dels germans que havia col·laborat aquí també, Lluís Piferrer, però vaja, a tots els saludem.
Els 7 anys germans n'hi ha de totes variants. Jo el que conec més és la priora de Sant Daniel de Girona, benedictina.
Efectivament,
la,
sí.
La mare Assumpció Piferrer.
És la que però més s'assembla després... al vostre estat de vida, diguéssim.
Sí, sí. Va entrar al monestir una mica més tard que el pare Cebrià, i jo diria una mica per influència, eh? És a dir, que la seva germana, un pèl més jove, va veure el carisma benedictí com una possible vocació i ara és la priora de la comunitat de Girona.
La vocació també de vegades es transmet entre germans, un exemple
sí,
és aquest.
Sí.
Moltíssimes gràcies. Novament recordem que la missa exequial per l'ànima de Cebrià Piferrer serà dijous, dia 7, perquè demà és l'Epifania, i a 3:15 del matí, per aquells que ens escolten i que es vulguin acostar a Montserrat, es preveu que estarà molt plena, no?, la basílica, suposo.
Suposo.
Ja veurem.
L'hivern, o sigui, estarà ple per gent que vindrà, suposo, expressament.
Sí.
Però és una època de l'any, precisament l'endemà de l'Epifania, que ja comença a davallar l'afluència de visitants i pelegrins.
Clar, després d'aquests dies.
Sí, sí. Hi ha lloc per tots.
Que vagi molt bé i segur que el pare Abad el recordarà també amb molta claredat.
Certament.
Una abraçada a tota
gràcies.
La comunitat de Montserrat, pare Bernabé Dalmau, fins una altra.
També.
Que vagi bé el Dia de Reis. Adéu-siau.
Gràcies. Adéu.
2 minuts i mig i seran 3:15. Amb una mica de retard ja entrem en matèria. Senyors Puigdollers i senyor Ferreres, algunes paraules sobre el pare Cebrià Piferrer. No el coneixien personalment vostès? Senyor Puigdollers, sí?
Jo el recordo... havia sentit parlar molt, però recordo que pels anys 70 o així, o sigui, ja fa uns quant de temps, que diria que ell s'havia d'encarregar de l'acollida
del monestir,
especialment dels joves. Sí, jo recordo haver pujat diverses vegades, perquè en aquella època tot era molt diferent.
Sí.
I Montserrat era un bon lloc per fer trobades de joves i tal, i ell atenia molt bé, i és allò que de vegades et crida l'atenció, que penses que els monjos estan allà tancats per anar fent, però que, en canvi, t'acollien molt bé i es preocupaven de que no tinguessis fred, que estiguessis bé, que el lloc fos còmode. És a dir, veies una atenció realment molt personal i molt humana. Uh-huh. No era deixar només, ja us ho fareu, sinó que ja tenia molt directament. Aquest és un record que tinc personal d'ell des de fa molt de temps. Últimament no, perquè els camins, doncs, ell es dedicava més a la part teològica.
Clar.
I jo he estat en un tema molt més...
Sí. També li he d'aclarir, senyor Puigdollers, que encara se'n fan de trobades de joves a Montserrat. Potser no tan voluminoses com a la seva època, però se'n fan, eh?
Sí, no, segur, i que van i continuen. I, bueno,
sí,
el pare Parellada ha estat també un exemple que va sortir d'aquests joves i que ha estat allà, no?
Sí.
Però bueno...
I ara hi ha altres monjos joves.
Sí. És una permanent, i segurament és un carisma dels benedictins l'acollida,
sí, sí, perquè...
el que puja, no? Però que ell ho feia i ho feia molt bé.
És admirable la combinació entre vida monàstica dintre del monestir, dintre del convent, i acollida als pelegrins, perquè és un santuari de pelegrinatges, senyor Ferreres.
Jo no vaig tindre el goig de conèixer-lo, però sentint una mica la seva biografia i d'altres biografies d'altres monjos que han mort aquests darrers anys, m'ha confirmat la idea de que el monestir de Montserrat és un... ja ajuntats, ja s'hi troben, diguem-ne, tota una sèrie de persones molt espirituals, per això no escollir la vida monàstica, però al mateix temps gent preparada, molt preparada, en diversos camps de la ciència. Vull dir, és un centre d'una cultura impressionant, vull dir, perquè és de les professions i les especialitats més, diguem-ne, més especialitzades, i ciència, diguem-ne, que després contribueixen i posen al servei de la comunitat, de la societat nostra, vaja.
Ja no diguem en el camp de la música, que també és una escola, Montserrat, de música sacra, especialment, no?, de música religiosa.
Litúrgia, que van litúrgia. Fer tots els dies, el Congrés... I...
Sí, efectivament, ha estat el 2015 un any de reviure el primer Congrés Litúrgic de Montserrat amb una nova celebració de Congrés.
Sobre aquest tema, jo crec que Montserrat continua sent, això que diu la pròpia cançó, el Sinaí català, no?, el lloc de referència, no?, i que durant molt de temps ha estat moltes vegades el lloc moral de referència del país, no? Uh-huh. I que realment encara, penso, invito, que potser encara avui, en uns moments de convulsió, poder encara tenen alguna cosa a dir.
No? Són nous temps, de més diversitat, de segurament no tanta majoria aclaparadora del cristianisme actiu, per entendre'ns, però sí una època en què també tots, des de les, més enllà de les creences, poden reconèixer en Montserrat un far, un referent.
Sempre han tingut realment una visió humana i una visió de la societat molt clara. És evident quin és el seu punt de partida i el seu punt de final, però realment molt oberta.
Era un punt de referència, continuant siguent, de la societat catalana, de creients i no creients, per entendre'ns, perquè, a més de la seva opció religiosa, diguem-ne, estaven abocats també al servei de la societat catalana.
Mm-hmm. Bé, doncs, la societat catalana és la que està molt pendent dels últims moviments polítics. Avui el president en funcions, Artur Mas, ha fet una compareixença informativa després de la reunió del Consell de Govern, també en funcions, per dir que... si no hi ha moviments des de la CUP, tal com estan ara les coses, ell signarà dilluns, és el dia límit per fer-ho, el decret de noves eleccions. Aclarim, perquè a vegades es diu d'una manera, no és repetició de les eleccions, sinó que són noves eleccions. No es repeteixen les eleccions del 27S, perquè...
No han sigut tramposes ni anul·lades.
No han estat anul·lades, exacte. Per matisar les coses.
No s'ha assolit, diguem-ne, la finalitat, que es pugui facilitar la constitució d'un govern i l'elecció d'un president, o dit al revés, l'elecció d'un president i després d'un govern, i per tant s'han de tornar a fer eleccions, per això que diu noves, no es corregir errors de les anteriors.
Exactament, exactament. Però vaja, dit això, creuen vostè que es confirmarà aquesta previsió, que hi haurà eleccions, o hi ha partit, com deia ahir Oriol Junqueras, i com també ha comentat d'una altra manera avui Artur Mas?
Sap què passa en aquesta matèria, i suposo que els hi passa a molts especialistes o molta gent que ho segueixen de prop, és difícil fer enquestes o fer especulacions, perquè, diguem-ne, desconcerten els moviments que s'han fet amb ziga-zaga durant aquests 3 mesos, que sí, que si no, que ho sembla, que ara que si entra, que si l'investeixen, que si no. Per tant, diguem-ne, qualsevol cosa és possible equivocar-se entre elles. Ara bé, jo crec que es anirà a les eleccions, a noves eleccions, i jo particularment expressaré, diguem-ne, el meu criteri, que és la millor solució, diria, o dit més correctament, la menys dolenta de les solucions, perquè totes les dues solucions que hi havia ara en aquest moment, que era governar, ser investit i governar amb el suport de la CUP o repetir eleccions, a veure si l'espectre polític es modifica, doncs penso que aquesta segona solució de les eleccions és dolenta, perquè aquest país, em sembla que portem en un any, ja portarem 5 eleccions, a part de que passarà també amb les eleccions espanyoles, que també la probabilitat de que ja es tinguin de repetir.
Vaja, tant, aquí hi ha més temps perquè encara no s'han constituït les cambres.
No, no, però vull dir... Però, bueno, sembla
però sí, també, sí, ja ens entenem. General, també està difícil la cosa.
Serà difícil i, per tant, hi ha molts que prediuen que, diguem-ne, segurament es pugui anar amb aquesta via, sigui el que sigui. Els períodes electorals, i sobretot quan són reiterats amb el temps, són negatius per la societat, perquè la societat necessita governants que governin, que prenguin decisions en perspectiva, diguem-ne, no d'avui per avui, sinó per avui per demà i demà passat i l'altre, etc. I llavors, quins hem estat a l'administració, només ho sabem, i, bueno, moltes decisions queden congelades a l'espera dels quins s'han de venir, a l'espera, clar, vull dir, decisions no se'n poden prendre. Per tant, jo crec que és una mala solució. Ara bé, jo tampoc seré el defensor, diguem-ne, crec que el president Mas ha fet bé de dir, escolti, miri, nosaltres hem fet propostes i contrapropostes fins al límit, eh? I ja per dignitat ja no en farem més, per entendre'ns. Ara bé, jo tampoc seré el defensor, diguem-ne, perquè jo crec que el que està succeint és que es va fer una mala lectura, és una conseqüència d'una mala lectura que es van fer dels resultats del 27-S. El 27-S.
Va fer una mala lectura el president Mas,
sí, el president Junts pel Sí? I Junts pel Sí van fer una mala lectura, perquè és cert, i ningú ha negat, de que es van guanyar les eleccions des del punt de vista parlamentari, majoria parlamentària, però no es va guanyar, diguem-ne, des del punt de vista del referèndum, perquè s'ha donat un caràcter de referèndum.
De plebiscit, vaja, sí.
Sí, de plebiscit, i com que ens va treure un 47,8%, o sigui, no s'ha arribat a la meitat, és menys de la meitat, volgué temptar la via de la independència, iniciar la via de la independència sense el suport ni de la majoria de la població de Catalunya, em sembla un disbarat. I, per tant, diguem-ne, d'aquelles decisions s'han seguit aquesta conseqüència. Ho dic perquè, i ho dic mateix, i no dic a benefici, diguem-ne, parcial o partidista. Jo crec que l'ideal és, a la lectura d'aquelles eleccions, que s'han intentat una apertura de governar, doncs amb el PSC, per exemple. Mm-hmm. Però, clar,
el que passa és que això era governar... renunciar al full de ruta a 18 mesos, bueno, que s'havia dit.
Però és renunciar no és renunciar. Perquè si tu tens un objectiu i no és assolit, doncs no l'has assolit, has d'acceptar.
Ja l'assoliràs més endavant.
Has de ralentitzar-ho, mm-hmm. Has del que sigui, has de canviar l'estratègia, etcètera, això. Mm-hmm.
Molt bé, senyor Ferrer. Senyor Puigdollers, com ho veu? Sí, està d'acord, més o menys, amb això, amb aquest plantejament?
Sí, més o menys sí, però realment de vegades és difícil discrepar molt, no? Però, avui veig que hi ha una mica de... Sí. Però, no obstant, jo el que veig és que realment s'ha vist un error. Avui mateix, el propi president Mas ho ha dit, ens vam equivocar. Vull dir, la CUP el que vol és fer la independència i la revolució, i nosaltres estàvem per la independència, no per la revolució. És a dir, eren dos programes molt clars i molt diferents, dos objectius molt diferents. Clar, si el que prima és la revolució abans de la independència, doncs encara ho compliquem més. Mm-hmm. I és aquest el problema, no? I aquesta sensació de... I aquesta frase de ens hem equivocat, demanem perdó, demanem excuses, ha estat dit avui pel president Mas, però ahir per l'actual president del Parlament, de Carme Forcadell, i pel president de la Assemblea Nacional. Sí. Ens vam equivocar.
Sí, però l'equivocació va en la línia de donar una confiança a la CUP, que, segons diu Mas i diuen altres, no mereixia.
Donar les circumstàncies, és a dir, aquelles forces que van impulsar i van comandar el procés, amb tots els seus errors i dificultats. Clar, quan veuen el que era possible soci ens ha fallat, clar, ara ja no sé si es pot confiar en un soci que t'ha fallat d'una forma tan clara. Perquè ara el problema ja no és formar govern, el problema és governar. Uh-huh. I si avui formem govern, demà tindrem el suport o estarem fent la revolució permanentment. I els ritmes aquí ja són diferents.
Aquesta era una qüestió que també s'ha comentat molt en àmbits polítics i socials. És a dir, encara que s'hagués arribat a un acord, la governabilitat era molt difícil. Molts veien que hi havia grans diferències de funcionament diari entre el possible soci de la CUP
molta,
i Junts pel Sí.
Molta dificultat.
Però la durada d'aquestes negociacions, i sobretot el que ha anat sortint, per entendre'ns, s'ha filtrat, o el que sigui, s'ha declarat per portaveus durant aquest període, ha fet, diguem-ne, que aquestes diferències s'hagin posat de manifest. O sigui, el ciutadà corrent i normal no sabia, diguem-ne, que la CUP fos tan radical, diguem-ne, amb els seus principis ideològics i, diguem-ne, primer havia de canviar la societat, diguem-ne, abans que la independència, o almenys ho posava, diguem-ne, això per endavant o simultàniament, etc. I, per tant, i està clar, l'únic comú denominador que hi havia de les dues forces, Junts pel Sí i de la CUP, era el tema de la independència. Però no podien pretendre mai que Junts pel Sí i el CUP tinguessin el mateix programa social o econòmic, etc. Això, la visió, ells són un partit que es defineixen anticapitalista, antieuropea, volen sortir de l'euro, etc. Per tant, no hi ha cap comú denominador. Per tant, per aquí no poden trobar-se.
Sí, així tot s'havia intentat consensuar un programa social, un pla de xoc, que se'ns havia informat, no?
Exactament, i semblava que havia una proposta clara, no? I que segurament, en problemes concrets i puntuals, segurament és fàcil d'arribar a acords, fins i tot en el que està més lluny de tu ideològicament, perquè hi ha problemes concrets que necessiten solucions concretes. El problema és l'enfoc general, que ja és més difícil, i aleshores han anat ensopegant.
Hauríem pogut coincidir amb algun tema a curt termini, no amb una política general, estratègica.
Solventar temes del dia a dia, això és possible. No?
Avui l'anàlisi de l'actualitat la compartim amb l'exconseller Ignasi Ferreres i amb el president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i professor de la Universitat Abat Oliva, Xavier Puigdollers. Hi ha una línia fràgil en l'anàlisi de tot això, i és la qüestió de sumar esforços, no sumar esforços, suposats vetos al lideratge d'Artur Mas. Legítimament, cadascú expressa les seves opinions, sempre que sigui amb respecte, doncs totes les opinions són ben respectables, valgui la redundància, i vàlides. Alguns diuen que Artur Mas s'ha equivocat, hauria de reconèixer el seu, entre cometes, fracàs, i apartar-se de la primera línia ara, suposant que hi hagi eleccions. Ell mateix s'ha defensat, també legítimament avui, dient que clar, que el que hi havia era com un veto contra ell, no? Ell ho deixés com a condició perquè la CUP s'assumés a la governabilitat. Vostès què pensen de tot això? Què hauria de fer Artur Mas? Suposant que dilluns hi hagi convocatòria d'eleccions, què hauria de fer Mas? Com el veuen, ell personalment, com a líder d'aquest procés?
Jo penso que ell, fins ara, el que he dit fins ara, és que continua i el partit li dona suport i continuarà.
Aquí el partit és Convergència, després ja veurem si hi ha Junts pel Sí una altra vegada, que això està per veure.
Això és un altre problema, ell també ho ha dit, d'això no vull parlar avui, això ho parlarem dilluns, quan toqui, ara estem en un altre moment de la història, no? Però jo penso de que... Ell també ho ha dit, això del batar i no batar, no? I ha jugat en les paraules votar i batar. És a dir, en un moment de conflicte és difícil eliminar ningú, perquè tothom pot aportar. I aleshores, si elimines algú, aquest segur que representa una sensibilitat. Per tant, ja estàs començant a plantejar mal la solució de conflicte.
Fins i tot ha dit que si s'elimina algú, el procés està mort. Ha arribat a dir amb radicalitat.
És a dir, si hi ha unes eleccions i ell es presenta, doncs el vot dirà si el volen o no el volen.
Clar.
Per tant, això està claríssim i correrà el risc. És a dir, segur que Convergència, vagi junt o no amb els altres partits, valorarà el fet de tenir un cap determinat, l'A o el B, valorant el risc. Però crec que perquè quasi per dignitat, el normal seria que sí.
Senyor Ferreres, vostè què pensa?
En circumstàncies normals, si un president, diguem-ne, ha intentat la investidura i pel dret i pel revés no aconsegueix, el lògic és que es dimiteixi o que cedeixi la palma amb un altre, per entendre'ns. Ara bé, jo entenc perfectament que en aquest cas el president Mas no ho faci per un conjunt de raons. Unes poden ser de dinàmica interna i altres de... O sigui, per exemple, no hi ha dubte que és un líder de l'independentisme. I ho dic jo, que no soc independentista, o almenys no crec que l'independentisme després sigui la millor solució. Però ho dic, és un lideratge, un prestigi davant de tota una gent, perquè s'ha jugat el tipus, perquè està, diguem, sota situació judicial, per entendre'ns, o sigui, està encausat, etc. I llavors hi ha molta gent que el respecta, i d'altres que l'ataquen perquè li atribueixen tots els mals i perversions d'aquests anys de govern, i per tant, diguem-ne, no els pot deixar a l'escapça, per entendre's, perquè jo penso que, diguem-ne, la seva desaparició seria un cop per l'independentisme per com a tal. També també crec que una raó interna. Diguem-ne, Convergència està en una situació de refundació del partit, de canvi de nom, d'aglutinar-se amb alguns altres col·lectius o no, etcètera, etcètera, però ja està en una certa capa caiguda i té anunciat fer un congrés. I, per tant, diguem-ne, deixar-los en aquest moment seria també una mala jugada, diguem-ne, sense un líder clar alternatiu.
Doncs avui ens unim tots, vostès, nosaltres i els oients, segur que també a demanar als Reis el millor per a Catalunya. Cadascú demanarà la seva manera, però demanem que sigui el millor en el futur immediat per a Catalunya i per als catalans. I en aquesta vigília de Reis, i tot desitjant-los a vostès dos i també als oients, senyor Ferrer, senyor Puigdollers, li volia demanar al senyor Puigdollers sobretot que ens parli de la festa de Sant Ramon de Penyafort molt breument. Demà passat, a les 9 del matí, a la Catedral de Barcelona, celebració de l'Eucaristia concelebrada i presidida pel nou arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Això mateix. El dia 7 és la festa canònica de Sant Ramon de Penyafort i celebrem els amics i devots, ja anualment des de fa molt de temps, una Eucaristia en la capella del Sepulcre del Sant allà a la catedral. Aquest any, el nou arcabisbe, el senyor Omella, ha acceptat venir a presidir. És un dels seus primers actes que fa i que, per tant, podrà estar de prop davant del gran jurista que va ser en aquella època, però que la seva obra ha durat fins avui, Ramon de Penyafort.
Ramon de Penyafort, jurista i català universal, El reivindiquem també com a figura...
Jo crec que és el primer català universal, sí. No? La seva obra ha estat vigent fins ara, fa molt poc encara en actiu.
Doncs figura important per al pactisme, ara que es parla tant de pactes.
I parla el respecte a la dignitat de la persona.
Gràcies, Xavier Puigdollers.